L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, com podem tenir més coratge? Amb una aventurera, enginyera, emprenedora catalana que viu a Suïssa, al llarg dels seus 38 anys sovint s'ha enfrontat a la falta de models a seguir a l'aire lliure i a la ciència, les seves dues grans passions. I també ha patit un accident del qual li ha costat recuperar-se, però immediatament va fer la travessa a la Lapònia finlandesa i noruega i aquest any ha estat una de les participants en la sèrie La travessa del 3.cat. Mònica Ballús, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Com ho fas per tenir coratge? Com podem tenir més coratge? Com respondries d'entrada, sense voler fer una conferència? Ja sé que fas conferències, eh? Així, el primer que et ve al cap, no? Com ho podem fer per tenir més coratge?
Jo crec que el coratge és una no és innat, vale? Llavors, jo crec que és una cosa que és externa i ve principalment de la confiança en nosaltres mateixos i de la confiança de tenir persones al costat que sabem que estaran aquí encara que ho fem, que ens vagin les coses bé o que ens vagin malament. I per mi el coratge, o sigui, la confiança és la base del coratge. En resum.
Molt bé, moltes gràcies, ara ho desenvoluparem. I com es fa per tenir coratge després d'haver-se trencat una mica per tot arreu, com a tu et va passar?
Com es fa? Doncs és el mateix al final, eh? Tot ve del retrobar la confiança, però per mi és una barreja, diguem, de tres coses. La primera és trobar un sentit, la vida és una mica general, però en plan, un sentit a què és el que volem fer i per què, sobretot el per què. I les relacions, la gent que ens envolta, etc. I el ser capaç d'acceptar que és una vulnerabilitat, no? Una cosa que ens fa... Bueno, acceptar que som dèbils, en veritat, que no som tot poderosos com a vegades ens agradaria ser.
Ella era una multiesportista i encara ho és. Tanmateix, Mònica Onica Ballús, actual titular del rècord mundial Guinness del viatge en kitesurf sense suport més llarg, va tenir un accident que li va canviar la vida el 2019. De fet, la va enviar a l'hospital durant més d'un any. Ella ho explica així. El 2019, tornant a casa amb moto, se'm va creuar un animal i vaig evitar-lo, però no pas la paret que hi havia al darrere. Vaig tenir una fractura oberta al taló. Em vaig trencar totes les costelles, la clavícula i l'omòplat. Tot el taló de la fractura es va necrosar, o sigui que tota la pell es va morir, com els alpinistes quan se'ls congelen els dits. Em van reconstruir el taló amb la meva cuixa. D'entrada, l'acceptació dels fets va ser molt dura. Continua explicant la Mònica. Em vaig trobar amb una pilota de futbol en lloc del meu peu i vaig passar dues setmanes desitjant que em tallessin la cama. No li van tallar. No només això, sinó que ella va sortir de l'hospital amb les idees molt clares. Després d'un any d'hospital on pràcticament necessitava ajuda per tot, necessitava posar-me a prova jo mateixa. Necessitava saber que podia ser independent. Per començar, va buscar un nom nou per al seu peu. Li va dir Bakatau, com un guerrer mitològic maori, i va decidir que ell, el Bakatau, que tu hi ha al damunt, seria el seu company d'aventures. Tot i així, la Nika encara va anar amb cadira de rodes durant molt de temps, fins que encara recuperant-se de la reconstrucció completa del peu, l'abril de l'any passat va partir cap a la primera travessa en solitari sense suport de la Lapònia finlandesa i noruega, només amb els seus esquís, els estels, el trineu i Bakatau.
William Shit. Un vaixell es troba segur a port, però els vaixells no són per això.
Salutacions a l'Ofici de Viure, en especial a la seva audiència i a l'equip que el fa possible. Són molts anys aprenent amb vosaltres. Soc la Judit Ros, politòloga, especialitzada en relacions internacionals i amiga del programa. Potser em veu escoltar en el que tractàvem què podem aprendre dels països nòrdics? Doncs bé, ja que m'adreço a vosaltres des del nord, deixeu-me presentar-vos una Hjelme. En suec vol dir una guerrera vikinga. Abans de desvetllar-ne el seu nom, us diré que ha navegat amb el seu estel per aigua, neu i gel. Sap molt de ciència i gaudeix compartint el seu coneixement per terres llunyanes. Se sent realitzada descobrint nous mons i ha practicat esports d'aventura molt difícils per tot el planeta. De tant mirar les estrelles, el cel gairebé esdevé astronauta, una fita que és ben excepcional. I ara, doncs, fa brillar a les persones que ho vulguin, tot empoderant-les per poder escollir en llibertat ser qui vulguin ser, tot realçant les seves habilitats i punts forts. A més, aquesta guerrera sap que la vida a vegades té altres plans i no sempre són els que tu voldries. Sap que tot i el dolor físic i la incertesa de no saber què passarà en una situació límit després d'un accident, la vida adquireix nous matisos i te n'en surts, perquè te n'en surts. Ets una nova versió de tu mateixa, més forta, més vulnerable i més resilient. Ara sí, us dic que la Mònica Ballús, la nostra guerrera, és enginyera, emprenedora, aventurera, fins i tot té un rècord Guinness. Parla 6 idiomes, viu a Suïssa i podria seguir una mica més, però és difícil resumir el seu bagatge. Us asseguro que si voleu saber més d'ella i que no us deixarà res indiferent, mireu el programa La Travessa de TV3 on hi ha participat. Així doncs, gaudiu molt del programa d'avui.
La Mònica Ballús se sent una mica com una guerrera vikinga, com ens deia la Judit Ros?
No ho sé si em sento com una guerrera vikinga, però ho intento.
Ah, ho intentes. Pensava dir que ara dirà que de cap manera, però no, ella ho intenta.
Home, s'ha d'intentar lluitar. Mira, hi ha una cosa que la meva mare que els meus pares ens van inculcar de molt petits, que era que s'ha de lluitar, i crec que això ho portem bastant a dintre tots a casa, llavors... cap endavant.
Sí. Lluitar i de vegades complicar-se la vida. O sigui, tu de vegades has tingut la sensació que et compliques la vida. O sigui, des del moment en què no et quedes al sofà de casa, de fet, ja te l'estàs complicant. Però és que tu vas uns quants passos més enllà.
Suposo que complicar-se la vida és bastant subjectiu, no? Si parles de, per exemple, les expedicions que faig, etcètera... I és que les coses que, evidentment, passes moments difícils i moments que estàs allà i dius, però qui m'obliga a estar aquí? O sigui, realment, el bé que has estat amb Netflix a casa, no? Però, no sé, és que aprenc tant i em sento tan lliure i amb connexió, no només amb mi mateixa, però sinó amb el que m'envolta quan estic en aquests moments que... no tenen preu, i aleshores doncs, a vegades sí, a vegades és difícil, però el retorn és massa gran com per deixar-ho passar.
Hi ha un documental que podem trobar fàcilment a YouTube, protagonitzat per tu, que posa la pell de gallina i en què parles de connectar amb una nova versió de tu mateixa. És un exemple, aquest documental, de resiliència en primera persona. Suposo que tu també ho veus així, no? Com una experiència de resiliència, a part d'altres coses.
Sí, la veritat, quan vam decidir fer el documental, jo en veritat volia fer, a veure, com la majoria d'aventurers i gent que marxa amb expedició, podem dir que ho fem pels altres, però la primera raó per la qual ho fem és per nosaltres mateixos, perquè ho necessitem i perquè, en tot cas, en el meu cas, i perquè per tot el que aprenem i per tot el que vivim. Jo en el meu cas vaig tenir uns patrocinadors que em van dir que em volien patrocinar i que em podien donar diners, i llavors jo vaig dir, bueno, clar, és la primera expedició que faig després de l'accident i no sé què és el que... i no volia ni tenir equip ni volia anar sola perquè el projecte que l'havia muntat així
travessant la Lapònia
travessant la Lapònia, exacte. I aleshores els hi vaig dir, doncs el que podem fer, jo intentaré gravar el que pugui, i si després amb aquests diners podem pagar algú perquè ens ajudi a muntar un vídeo que pugui servir, doncs, al final per intentar divulgar les coses que jo he après durant tot aquest procés Perquè per mi és un procés de transformació, no només a partir de l'accident, però és el fet d'acceptar, d'entrar en un món diferent, deixar enrere doncs, el confort o deixar enrere les coses conegudes, i llavors és com fer un pas en aquest nou món fora de la zona de confort, i, però on anem amb tots els recursos que ja hem desenvolupat, no? I aleshores però és tot nou, i és, a partir del moment que s'accepta fer això, doncs llavors és quan ens podem transformar, i idealment en millors versions o noves versions en tot cas.
Tu vas dir, volia un desafiament que no fos només físic, sinó també mental, i que en requerís aprendre coses noves, posar-me en una posició sí. on fos la mestressa dels meus èxits, però també dels meus errors.
Sí, és veritat. I realment quan estava jo sola allà al mig de Lapònia em vaig fer bastants d'errors i els vaig pagar, alguns més cars que altres. Però, clar, jo, quan em va venir la idea, jo estava estirada al llit de l'hospital i vaig dir, bueno, jo no sé què és el que aconseguiré fer, jo no podia caminar, no sabria tenir una pilota de futbol, com has dit abans, en sí. lloc del meu peu, i bueno, jo és que no sé ni si podré tornar a caminar.
Guacatau.
Però, el guacatau, exacte. Sí. I llavors dic, jo no sé si podré tornar a caminar, però, em poso un objectiu així com bastant... que em semblava realista però molt, molt difícil, perquè almenys em donaria com forces per intentar anar, no? I era a prop del Nadal i llavors hi havia aquestes fotos així de Lapònia superxules que es veien per Instagram i dic, ah, mira, doncs vull travessar Lapònia. I aleshores va venir així la idea com, i a poc a poc van agafar una mica de forma.
I en aquell moment, perdona, ho dic també per ajudar a persones que en aquests moments sí. ho estiguin passant malament. És a dir, tu vas tenir una idea que semblava potser fora de lloc i et va anar il·lusionant?
Sí, mira, a mi el que em va ajudar més en aquell procés, o sigui, per mi no, ho has dit una mica abans, però la part de l'acceptació, o sigui, acceptar la nova realitat per mi va ser el que realment em va permetre passar de desitjar que em tallin la cama a dir, vale, doncs ara doncs aquí doncs me'n vull anar a Lapònia, no?
O sigui, vas desitjar que et tallessin la cama?
Sí, vaig estar 3 setmanes desitjant que em tallessin la cama perquè jo veia aquella pilota de futbol al meu peu i dic, primer feia un mal horrorós jo, i no tenia o sigui, no coneixia ningú que li haguessin fet una operació similar, mirava per internet i tot eren coses horribles i en canvi també veia els paralímpics i hi havia gent amputada que feia coses brutals, dic, bueno, almenys si em tallen la cama tinc referents i sé més o menys si és el que la gent ha pogut fer, no? Però en canvi amb un taló reconstruït amb la cuixa que era completament sobredimensionat i li preguntaves als metges i tampoc no et sabien dir perquè no n'havien fet gaires, doncs era una mica desesperant en aquell moment. I llavors en el meu cap, clar, no estàs amb totes les teves facultats, tampoc, però estàs a l'hospital amb morfina. I llavors jo dic, bueno, si em tallen la cama almenys tinc com un model, no?
Val, o sigui, aquí tenim també, perdona, només un petit incís, és a dir, també per anar donant eines. Per tant, també, abans de tenir aquesta idea que et va fer il·lusió, vas buscar referents, eh? Això sí. queda clar, només ho subratllo.
Referents que jo crec que els referents són importants en tot, a la vida. O sigui, de fet, jo n'he patit bastant, no tens referents, però, bueno, petits. Els he intentat capgirar, però després el motiu pel qual vaig decidir al final fer el vídeo també va ser dir, mira, si pot servir-li algú com per donar-li referència, clar. Encara que no sigui, li reconstrueixen el taló, però algú que pateixi un accident, que li canvi la vida i que digui, doncs, quins són els passos més o menys que a mi m'han servit i què són les coses que m'ha servit, doncs potser pot inspirar. I també va ser el motiu pel qual vaig voler participar a la travessa. Era, dic, bueno, doncs és una manera de donar visibilitat a gent que potser no... I referents, no que jo em consideri un referent, però que almenys pugui donar com una miqueta d'alguna cosa tangible a gent que pugui patir situacions similars, no? Perquè et sents bastant vulnerable quan estàs al llit de l'hospital.
Totalment, no m'imagino. No, sinó només cal veure les imatges del documental i tot, i l'inici, que per cert surts parlant en català també, en petit comitè.
Amb la meva mare.
Sí, aleshores, bé, tu veus aquesta imatge a través del telèfon mòbil i dius, bé, doncs ja tinc aquí un proper objectiu, i el vas anar madurant i el que deia ja abans de la il·lusió, no? O sigui, et va anar fent cada cop més il·lusió?
Sí, no, jo cada vegada ho veia i dic, bueno, va, encara vaig a tirar les rodes, però... I llavors, i però en principi el primer objectiu era recuperar el peu, no? I llavors després vaig començar a pensar, dic, bueno, a veure, Mònica, però és que tu has viscut 6 anys a Brasil, no has dormit mai en una tenda de campanya a la neu, o sigui, i llavors vaig dir, bueno, però a veure, o sigui, per mi em semblava, recuperar el peu em semblava tan, tan més difícil que qualsevol d'aquestes altres coses per aprendre, que vaig dir, bueno, doncs, i a poc, doncs, vaig anar buscant, quan ja començava a ser una mica més real, cap al final, al principi jo mirava imatges i em semblava xulo, dic, bueno, doncs jo vull anar a travessar Lapònia, però bueno, no sabia ni si podria ficar-me una sabata d'esquí, no? I llavors, a poc, quan ja vaig començar a caminar i ja vaig començar a poder esquiar una altra vegada, llavors vaig dir, bueno, doncs ara que veig que és potencialment real, vaig a contactar gent que em pugui ajudar, perquè és que jo no tenia ni la més remota idea de si començo a tenir congelacions, què he de fer. Hi ha consideracions mèdiques de la localització de Lapònia, perquè jo havia vist fotos i vaig mirar una mica un mapa, però no hi ha mapes detallats. Llavors vaig contactar amb gent de Finlàndia, que entre un i l'altre es van anar passant i vaig arribar a una persona que coneixia una miqueta la zona, i a poc doncs vaig anar trobant gent que em va ajudar i em va orientar, però sí, per fer això també havia de ser capaç de, diguem, de marxar sabent que tenia resposta a 5% de les meves preguntes, eh? Vull dir que dic la majoria, bueno, després jo tinc recursos i ja m'espavilaré, però el mínim ho sé, i després ja veuré una vegada estigui allà.
En el teu desafiament, efectivament, depenies no només de tu, sinó també del vent.
Sí.
Sabies que n'hi hauria o t'hi vas llançar sense saber-ho?
Home, sé que és una zona on normalment hi ha vent, perquè ni que sigui per una qüestió, o sigui, quan es veu el paisatge, que són tot com muntanyetes bastant rodonetes, baixes, els arbres són molt baixets, no tenen fulles, és bastant hostil el clima allà, llavors sí, normalment sí que hi ha vent. Ara, si estava en la direcció que jo volia o no, això era un altre tema, i no, les previsions de vent allà, les previsions de temps canviaven 2 o 3 vegades al dia, vull dir que jo vaig decidir marxar i jo no sabia si el dia següent hi hauria vent. Sabia que en general més o menys n'hi ha i ja està. Però no sabia amb antelació.
Sí, per explicar-ho a la nostra audiència, per què el necessitaves el vent?
El necessitava perquè, aviam, necessitava, perquè si no havia fet tot caminant i jo volia caminar el mínim possible, però perquè anava amb un estel, bueno, portava estels, que és com el kitesurf que es fa a l'aigua, amb un estel que porta com una taula de surf, però en comptes de a l'aigua, a la neu. I llavors portava esquís i estels, i llavors amb l'estel doncs, em permetia doncs, anar una mica més de pressa, molt més de pressa, de fet, que caminant portant el trineu, que era pesava 70 quilos i era molt...
No,
a la que hi havia una miqueta de pujada, el sentia. Ja.
I vas preveure la possibilitat de trobar-te ossos, llops?
Mira, vaig preguntar a veure quin tipus de fauna hi havia allà. Ossos em van dir que no n'hi havia. Llops, pocs, no em vaig veure, per sort. Hi ha una espècie, que no sé com es diu en català, però Wolverine, és com una espècie com de llop petit, que aquests sí que són una mica més... I aquests i les guineus, que intenten, si deixes una mica de menjar, pots tenir problemes. I si no, a nivell de fauna, no, i bueno, i després hi havia els renos, com es diuen els renos de Papa Noel?
Rens, sí.
Els rens.
Sí.
Els rens, però que són allà són domesticats, vull dir, estan tots amb ramats i són de propietat. I jo em volia veure el mínim possible, perquè m'havien dit que els rens tenen por dels estels i que si hi veia rens havia de baixar l'estel per no fer-los por. I clar, jo baixar l'estel sola cada vegada era una mica pal, llavors no volia veure'ls.
Mira que són bonics,
I, bueno, sí, no, em vaig veure, però bueno, quan intentava... Bueno, no que intentés, vull dir, si me'ls hagués trobat, però...
Vas defallir en algun moment? Vas defallir en algun moment mentalment?
Defallir...
No, el moment en què tu haguessis volgut llançar la tovallola, bé, esclar, hi ha un moment en què el documental es veu clar, sí. Quan, en la recta final, quan no hi havia vent, i ja hi ha un moment que sí. Sembla que dius, ostres, a veure com se'n sortirà ara.
Tirar la tovallola, no, però que tenia por, sí, però no era tant por per fer-me mal o morir, era més por de, que, perquè jo tenia una gent que m'estava seguint i que m'ajudava, m'enviaven la previsió meteorològica i m'havien ajudat una mica, i aleshores clar, hi havia una sola persona que jo li havia dit, perquè vaig tenir un problema, vaig perdre tot el combustible, no? Llavors em quedaven només 3 dies i havia de sortir en 3 dies, que si no ja no tenia, ja no podia tenir aigua, ja no podia escalfar-me, etc. I clar, vaig tenir més aviat por d'haver dit, jolín, per haver comès aquest error, ara m'hauran de venir a buscar, i no, i llavors com donar-los més feina, era com que em sentia culpable d'haver pres una decisió que potser no era la més segura, que la més segura quan em va passar això hagués estat doncs quedar-me allà i segurament doncs intentar caminar, encara que hagués hagut de caminar molt, però seguint una pista que em portava fins a la carretera. I jo vaig decidir seguir apostant que hi hauria vent, i no n'hi havia gaire, però una ruta més llarga, però que podia anar més amb l'estel. Però clar, el que jo em vaig trobar a bastants quilòmetres d'allà, ja estava al mig del no-res, i si allà realment caminant no podia sortir. I llavors allà vaig pensar, dic, uau, potser perquè jo he pres aquesta decisió una mica egoista, perquè jo volia arribar fins al final, i perquè era optimista i hi creia, dic, potser encara m'hauran de venir a rescatar, em sentia com una mica malament, i va ser això que em feia com més de por. Era més de defraudar els altres que no a mi mateixa, en veritat.
Anaïs Nin, la vida s'encongeix o s'expandeix en funció al teu coratge.
I estàs d'acord amb aquesta frase, Mònica, que la vida s'expandeix o s'encongeix en funció del nostre coratge?
Saps que no l'havia sentit mai i m'agrada molt, perquè realment jo crec que quan som capaços de realment acceptar reptes, o sigui, tenir coratge d'una certa manera, confrontar les nostres pors per intentar-les transformar, jo crec que la vida està feta plena d'oportunitats, de veritat, i que són tot aprenentatges. I quan som capaços de tenir coratge per afrontar les nostres pors, al final, de la mateixa manera que jo entenc la frase, la vida s'expandeix, i si no, doncs ens quedem sempre en la situació de confort, doncs al final s'anirà fent més petit.
Tu, en general, què fas amb la por? Suposo que la sents igualment, però continues endavant malgrat la por.
Sí, jo... Perquè el coratge, diguem, o sigui, per mi no és l'absència de por, és tu tens por, la reconeixes, i per mi és intentar entendre la por com una senyal, que el teu cos, el teu cap, sobretot, t'està donant, és una informació que el teu cap t'està donant, de dir, això és una situació complexa, i hi ha hagut bueno, amb neurociències s'explica així una mica, però és com, és amb la mateixa definició de l'estrès, diguem. És el teu, tu has percebut una situació com si fos una cosa relativament potser fàcil, i en veritat no ho és tant, i llavors el teu cervell també té una senyal que et diu, ei, potser hauries de picar-li una mica més d'energia aquí, que això no és tan fàcil, i llavors ja s'ha ficat tots els teus sentits. I jo m'intento prendre així, a veure, no sempre ho aconsegueixo, però quan aconsegueixo és ser conscient que el que tinc és por, dic, ah, vale, doncs en veritat és el cervell que m'està enviant una senyal, i a veure com puc fer per transformar això, per després doncs acceptar-ho, no? Acceptar-ho i dir, vale, doncs ara què em puc fer jo d'això? I això és com ho intento fer, no vol dir que ho aconsegueixi sempre.
I ja deus tenir una mica de pràctica, eh?
Home, depèn de quines coses, eh? Jo, hi ha coses que potser tinc més pràctica amb aquestes coses així, potser d'aventura, etc. I amb altres menys. Però...
De vegades, potser et resulta més fàcil, entre cometes, l'aventura que no pas alguns aspectes pràctics de la vida quotidiana.
Totalment. 100%.
100%.
De fet, 100%, sí, sí. De fet, no me'n recordo un exemple, hi he pensat abans i ara m'he oblidat, però hi ha coses que a vegades per la gent són bastant bàsiques, i a mi dic, mare, no és que em facin por, però dic, uf, mare, se'm fan una muntanya. Per exemple, ah sí, un exemple molt tonto, però amoblar el meu pis, mare, no que em faci por, però és que em fa molta mandra, i llavors, i també és com una manera de dir, doncs llavors vol dir que m'estic lligant aquí i no podré marxar d'aventura. I aleshores a mi és com més fàcil a mi marxar d'una aventura, que depèn de quina, que no pas coses senzilles teòricament per la majoria de gent.
Perquè tu, en l'aventura, què hi busques exactament com a aventurera?
Hi busco, doncs, descobrir coses noves, i llavors coses noves en mi mateixa, perquè són moments en els que avui en dia jo trobo que en la vida quotidiana, diguem, estem sobreestimulats, no? Tota l'estona, són molts estímuls. I hi ha molt pocs moments on, en tot cas en la meva experiència, on realment som capaços de... o necessitem posar els cinc sentits per estar realment presents en el moment, en el moment present, no? I quan faig les expedicions, doncs realment en molts moments em trobo així, que és, no tinc opció de poder-me distreure o de poder pensar en altres coses, d'estar 100% present en el que faig, i trobo que és una sensació molt, bueno, és una sensació única i que m'agrada molt. I llavors també la trobo a vegades quan aquest any vaig començar a fer meditació també, però no és tan fàcil. I allà, a més, barrejo amb coses que m'agrada fer, que és esport i conèixer llocs nous, i bueno, llavors és com tot junt, però sobretot és, per mi el més, la cosa més forta és això de realment aconseguir estar present amb tots els teus sentits, i que no et puguis permetre estar en un altre lloc, no? I crec que això avui en dia és molt molt, molt raro, molt escàs.
Dius, Mònica, que tens molts defectes, això ho vas dir a la travessa. Tinc molts defectes, però almenys una qualitat: sóc una d'aquelles dones que no es conformen amb un no per resposta. Qui t'ha dit que no? No sé si potser algun metge et va dir que no en relació a caminar, o aquí quins no...
Ah, m'han dit moltes vegades que no.
Que no.
Moltes vegades m'han dit que no, però, per exemple, quan jo era petita, els meus pares em deien que jo no podia, que no volia, que jo no podia jugar a futbol perquè el futbol era dels nois.
Bueno, com ha canviat, tot?
Com ha canviat, sí. I després, al cap d'això, quan jo era petita, ens deixaven jugar amb els amics, però no amb l'equip. I als 16 anys al final vaig jugar al Barça, però va trigar una mica fins que jo no vaig poder decidir per mi mateixa. I si no, respecte al peu, no, saps què passa? No em van dir que no, però jo tampoc preguntava, perquè no volia que em diguessin que no.
Clar.
I llavors em deien, de fet, la pregunta que més m'han fet des del que vaig tenir accident durant els propers anys, els anys que van seguir, la pregunta que més m'havien fet era: què diuen els metges? I jo sempre els deia: és que no ho sé, però és que no els he preguntat. Perquè no... Primer perquè no tenen la... No sap, és una cosa suficientment rara com que, perquè no sàpiguen més o menys quines són les limitacions. Jo vaig dir, doncs ja els trobaré jo els límits, no? Llavors, doncs, a vegades et passes una mica i sí, doncs fa més mal, però així vas negociant una miqueta, i jo crec que, en tot cas, per ara m'està provant, ja veurem.
Dius en el documental: vaig créixer amb somnis bojos i sense referències femenines en qui inspirar-me. De petita sentia, sí, que ser aventurer i bo en ciències era només per als nois. Penses que era un tema educacional, o simplement encara no hi havia cap dona que s'hagués atrevit a fer el que vas fer tu?
Jo crec que sí que hi havia dones, el que passa que no se'ls donava molta visibilitat. I per quan dic que els referents és important, i el paper que juguen, que juguen, doncs, els mitjans de comunicació i ara també les xarxes socials, etc., és aquest de donar visibilitat, no? I evidentment hi havia més homes que dones, que potser que feien aventurers o... Sí, però sí que hi havia dones, el que passa que en tot cas a mi no m'arribaven, i jo no veia a la tele, o no el deien als llibres, o... I llavors, doncs, com que si no tens referents, doncs tu t'acabes agafant de mirall les coses que veus, o les coses que se'ls dona més visibilitat. Llavors ara, bueno, les coses han canviat una miqueta, hi ha més moviments socials, etc, però encara tenim bastant camí per recórrer. I la majoria de figures així que tenien com més visibilitat en aquests dos àmbits eren i encara són molt homes.
Fas xerrades en què apliques el que has après a les aventures perquè creus que això pot ajudar a fer funcionar projectes a les organitzacions, a les empreses. Concepts una empresa com una aventura també?
Una empresa com una aventura, en plan, quan, què vols dir, un emprenedor que...
Sí, per exemple.
Ah, sí, totalment. És una persona que decideix muntar una empresa, al final és el que jo deia abans, no? És en plan, tu estàs acceptant i t'estàs llançant cap a una nova aventura o cap a un nou món en el que tu no coneixes i no saps. Estàs acceptant perdre una miqueta el control, d'una certa manera, i veure a veure què és el que ve. I estàs entrant en aquest nou món, doncs, que està fora de la zona de confort, clarament, perquè no tens un sou a final de mes garantitzat, perquè no saps com la gent reaccionarà, no saps si funcionarà, si no funcionarà, i estàs sortint de les coses que coneixes, anant cap al desconegut i portes amb tu, doncs, tot el teu bagatge, tota la teva experiència, tots els seus recursos, i amb això és amb el que tu intentaràs resoldre els problemes i les coses que et vindran. Però jo crec que tenen molts punts comuns. De fet, a mi a vegades m'agrada comparar les expedicions amb els projectes empresarials, perquè jo crec que hi ha tres punts comuns. El primer és que és una... un viatge, diguem, en què, bueno, els personatges poden canviar durant el temps i les condicions ambientals tenen un impacte molt fort en el que pot succeir. Condicions ambientals vol dir o altres persones o el temps o la borsa o les guerres o el que sigui, no? El segon és que en els dos casos quedar-te a la situació de confort, o sigui, quedar-te a apostar per a l'estatus quo, diem, és la mort assegurada. O sigui, si tu en una empresa no innoves, no podràs seguir endavant. I si jo, quan estic sota la meva tenda, per menys 20 graus, no surto, encara que faci fred i encara que sigui difícil, em moriré també. I el tercer punt comú és que l'objectiu no és... En tot cas, tal com ho veig jo, l'objectiu no és ser el millor ni el primer sobre alguns criteris que al final són arbitraris, com per una empresa pot ser que s'apareixi un llistat de la Forbes o el que sigui, però quin és el criteri? Què és l'EBITDA? Què és el valor de la teva acció? O quins són els criteris? Els criteris els posen la gent que fa les classificacions, però tu quan muntes la teva empresa, al final, com quan fas una expedició, l'objectiu és sobreviure el màxim de temps possible i per això, doncs, has de saber, doncs, gestionar quins són els recursos que utilitzes, etc. Jo crec que tenen molts paral·lelismes. De fet, a vegades ho explico a les xerrades perquè em diuen, em veuen com si fos una mica un extraterrestre, dic, però és que no és tan diferent al final.
De vegades et deuen dir com ho saps que no estàs fent una temeritat?
Com ho sé que no estic fent una temeritat? Bueno, jo crec que... Bueno, la temeritat, suposo que tot depèn de la versió, el risc que tingui cadascú, no? Que és el que estem disposats a arriscar. Aleshores, jo en general, quan plantejo unes expedicions d'aquest tipus, normalment... I també val per una aventura empresarial, eh? Dic, una de les preguntes que em faig és en plan, vale, quin és un risc acceptable? I llavors dimensiono en funció d'això. Dic, jo que estic disposada a passar, no sé, per exemple, quan vaig tenir el rècord Guinness a Brasil, que vaig fer amb kitesurf per el mar, Jo vaig dir, vale, jo què estic disposada? Estic disposada a poder passar una nit al mar. Dos no, però una sí. I llavors doncs, vaig dimensionar les coses que jo portava amb mi com per poder passar una nit al mar amb les coses que jo podia controlar, eh? Si venien taurons i tal, no podia controlar, però... I llavors ho dimensionava en funció d'això. De la mateixa manera doncs, que quan algú monta una empresa, per exemple, i ha d'invertir tots els seus calés, doncs està disposat a perdre aquests calés. I si tu en tens 50.000 i estàs disposat només a perdre 30.000, doncs inverteix només 30 a la teva empresa, perquè aquests almenys si els perds i ja estàs disposat a perdre'ls, no els vols perdre, però estàs disposat, no? I és d'aquesta manera que jo vaig, llavors, per tornar a la paraula temeritat, doncs potser per mi, per alguna altra persona, passar una nit al mar al mig de Brasil és una temeritat, i per mi era un risc que era acceptable. Bueno.
Però tu, en aquest sentit, tens el llistó com molt alt, eh? Jo, pel no que sé. Fa a la resiliència, també ets un exemple de resiliència, no només de coratge, però, clar, tu també em parles de la resiliència a nivell col·lectiu, per organitzacions, no? Com es cultiva la resiliència a nivell col·lectiu?
Com es cultiva la resiliència a nivell col·lectiu? Doncs, per mi, de fet, és una de les coses amb les que més estic treballant ara. Estem acompanyant, treballo amb altra gent aquí a Suïssa i acompanyem empreses en processos de transformació per permetre que siguin més àgils i més antifràgils, diguem, en un món que es mou molt ràpid. I per nosaltres tot això passa a través de les persones, perquè tu pots tenir l'empresa més... amb els processos més robustos, amb el millor producte, amb tot el que vulguis, si tu no tens una qualitat de relació entre la gent i una consciència de si mateix, de cadascú, alta, el dia que hi hagi un problema, esclatarà tot. I aleshores nosaltres, quan acompanyem les empreses en aquests processos de transformació, el que fem és comencem per les persones, en comptes de veure quina és l'organització que necessito per servir una visió, és, vale, tinc una visió i ara vaig a veure les persones i diem, vale. I llavors intentem posar les persones de manera que puguin extraure tot el seu potencial entenent o sigui, que puguin fer les coses on elles se sentin bé, llavors ho podran fer amb amor que al final l'amor per al que fas, amb qui ho fas i el per què ho fas, al final jo crec que són les claus de l'èxit i és el que et permet al final ser resilient, i això, bueno, té base neurocientífica, i nosaltres el que intentem és aplicar-ho en els processos de transformació de les empreses, i ho estic descobrint des de fa poc i m'agrada molt.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui Mònica Ballús o Nica parlant del coratge, de la resiliència, de la por, de l'aventura. A la través, els concursants recorren més de 200 quilòmetres creuant cims, boscos i barrancs i s'enfronten a reptes que posen al límit les seves forces amb un únic objectiu, travessar Catalunya caminant d'oest a est per ser els primers d'arribar al Cap de Creus. M'imagino, Mònica, que després de Lapònia, no sé, això per a tu deu haver estat una mica, com en diem en català, passo que t'emboli, o no?
Eren colònies de vacances.
Colònies de vacances.
No, mira, els de la... Jo com he dit abans, el vam decidir fer amb la meva germana perquè vam veure l'anunci i vaig dir, ah, mira, que sembla xulo. I llavors el que més em va motivar va ser, mira, doncs estaria interessant perquè jo quan rebo a vegades missatges de gent que ha vist el documental i que s'ha pogut sentir identificat o m'havien fet algun havia sortit en algun programa d'aquests esports d'Antena 3 o el que sigui, hi havia gent que m'havia vist i m'ha dit, uau, és que no havia tingut mai ningú, gent que havia tingut accidents i diu, és que no havia tingut un referent així mai i m'ha fet molta il·lusió sentir la teva història perquè m'ha donat molta força. I dic, mira, doncs utilitzeu com una plataforma al final per dir, doncs, si hi ha algú que li pot servir la teva història, doncs fes-ho, sabent que és un programa de tele. I aleshores va ser per això que vam decidir fer amb la meva germana, com per passar-nos-ho bé, que ens ho vam passar molt bé i que van fer un càsting espectacular i ens portem molt bé entre tots. I hem fet com una nova família amb els concursants i això no té preu.
Abans parlaves del fred, 20 graus sota zero dins la tenda. A quan vas arribar exactament?
Després vaig mirar una mica les temperatures que havia fet. Clar, jo no portava termòmetre, però després vaig mirar una mica els registres de temperatures que hi havia a la zona i a la nit arribava a menys 30 a vegades.
Menys 30. Això estem parlant a la Lapònia, no a casa nostra, sí. Queda clar. Sí, és evident, és evident. Sí.
Sí, sí.
A menys 30, mare de Déu.
I el problema no és tant el menys 30, quan s'ha d'entrar a la tenda, doncs encara, però és el vent. Perquè quan hi ha vent, la sensació tèrmica disminueix. Pots estar a zero i una sensació tèrmica de menys 20 si hi ha vent.
Uh-huh. I què se sent a menys 30 graus sota zero?
Què se sent?
Què sents amb un fred? Sí. Però, és a dir, què se sent enmig del fred extrem? Com ho descriuries amb paraules?
Doncs em sembla que és una mica el que jo deia abans. És que estàs en un estat de concentració tan fort que és com si estessis en un estat de consciència modificat, no? Com trance o una cosa d'aquestes. Llavors estàs realment amb tots els sentits concentrat en això, que a vegades si realment era algun moment on tenia algun problema per resoldre o el que sigui, ni tenia la sensació de fred, de tant que jo, tots els meus sentits estaven concentrats per intentar resoldre aquest problema. Això és com superinteressant. I altres moments que estava com més tranquil·la, doncs sí, llavors tenia fred. Dic, prefereixo que em passi alguna cosa, així puc concentrar-me en una altra cosa.
Sí, però podies dormir.
Sí, podia dormir. El que feia, m'escalfava... Mira, una de les... La dona del Mika, que és un noi finlandès que em va ajudar molt, abans de marxar em va deixar, que em va salvar la vida, uns mitjons de llana fets per la seva mare, que em van salvar els peus. Clar. I després el que feia, jo tenia... Bueno, els sacs de dormir de plomes, etc. I agafava la neu, la fonia i tenia dintre d'una ampolla, ficava aigua bullint. I llavors era com, saps, les bosses d'aigua calenta que fiquen els nens quan estan malalts? Pues jo me la ficava i me l'anava passant així pel cos. A les zones una mica més fredes, m'ho anava passant. Però sí que dormia, sí. I estava tan cansada també que...
I no tenies por de quedar congelada? O sigui, perquè m'imagino que les celles se't congelaven, no? I quan sorties...
Durant el dia sí, però a la nit se'm congelaven. Bueno, hi havia com gel que s'anava formant, però no... Mm-hmm.
O sigui, ens parles d'estats. De fet, aquí en aquest programa hem parlat molt al llarg dels anys de la meditació i d'aquests estats de consciència ampliada, que en podem dir, que tu has experimentat d'una altra manera que no és meditant.
Sí, però bé, de fet, manera... estic descobrint altres sense necessitat de fer esport, però amb trance cognitiva i aquestes coses, estic explorant molt aquesta part, però sí, jo no m'havia mai plantejat d'aquesta manera, però després quan ho penso amb el que he viscut, dic, doncs deu ser això, perquè si no ho explico, si jo estic allà parada, em gelo, saps?
I una de les característiques d'aquests estats, de vegades, no sempre, però és que s'experimenta molta pau. Tu envoltada, encara que fos amb el fred extrem i amb el risc i perills, etc., senties aquesta pau envoltada tant de blanc?
Sí. Pau i una sensació com de llibertat i de que tot està bé.
Que tot està bé. Uh-huh.
Sí, que tot està bé. Que no hi havia, no era ni... No hi havia, en plan... això és right or wrong, bueno, bé o malament. Era, bueno, punt a la dreta, punt a l'esquerra, està tot bé. I és com si tot estés com en equilibri, tot en harmonia. És una cosa que aquí, bueno, a la ciutat no aconsegueix experimentar-ho de cap manera, però... I només ho trobo en aquests espais així com més a la natura i amb molta pau i tranquil·litat.
Clar, perquè et sents amb una acció, amb connexió profunda amb el tot. És una altra manera de dir-ho, potser.
Sí.
I potser la
I amb mi mateixa, també.
I amb tu mateixa, sí.
Sí.
I amb tu mateixa, amb una part de tu, com, diguem-ho així, molt profunda.
Suposo que és la part de mi de qui jo sóc realment, no?
Clar.
Amb el que jo realment sento, i no amb el que amb el que potser jo puc pensar que s'espera de mi, o en el que, perquè, bueno, com en molts casos, sobretot quan era més jove, i encara a vegades, em trobo fent coses o perquè els altres esperen que jo faci això, o perquè, ah, perquè has estudiat tal, llavors no pots fer no sé què. I això ha sigut com una mica una lluita també per intentar anar contra el que jo pensava que s'esperava de mi, perquè potser ningú esperava res, però jo m'imaginava que sí que s'esperava de mi certes coses, i a nivell d'estudis i de treball i de com portar la vida i aquestes coses. I llavors jo crec que aconseguir desfer-se d'això és un treball de tota una vida, però en aquests moments no existeix res d'això. És qui ets tu, on estàs en el moment present i tot el que t'envolta, i ja està.
I quan acabes, continues seguint el teu cor amb tot el que fas, eh? O sigui, tu bàsicament és el que ens estàs dient ara, no? Tu segueixes el, sí, que et diu la teva intuïció, el teu cor.
Ho intento cada vegada més. No ho aconsegueixo sempre encara, malauradament, però cada vegada ho intento fer més, perquè les vegades que ho he fet ha estat molt màgic. Aleshores ho intento, sí.
I una última pregunta, Mònica. Entenc que costa posar en paraules moltes d'aquestes experiències.
Sí.
I t'agraeixo l'esforç.
T'agraeixo l'esforç, ho estàs fent fatal, però t'agraeixo l'esforç.
No, ni molt menys. El que passa que m'imagino que també deus pensar, no? Deus pensar també potser en altres idiomes, en alguns moments, et venen paraules, no?, en diferents,
sí,
llengües.
Sí, això em sap greu, perquè en català encara, però a vegades si hagués de parlar castellà, mare de Déu, fico paraules a qualsevol cosa
però
més espanyol.
Però jo que consti que tot el que et dic, Mònica, és des de l'admiració, des de la profunda admiració.
Només ho dic de broma, home.
D'acord. Doncs, Mònica, quina seria la millor versió de tu mateixa, no? Tu a vegades parles de ser una millor versió de la Mònica. Com seria aquesta? Com te l'imagines, aquesta millor versió?
Doncs la millor versió me l'imagino, com tu deies abans, doncs seguint realment el teu cor, i el que jo intento fer ara és gaudir de les coses bones quan passen, i quan passen coses dolentes, doncs acceptar-les i veure com les pots acabar transformant, perquè sempre les pots acabar transformant en alguna... en algun aprenentatge o alguna cosa nova, no? I fluir. Deixar fluir. Que les coses passin. Que la vida és molt maca. Per nosaltres, en tot cas.
Que bé, Mònica. Doncs ha estat un gran plaer conversar amb tu. Oi. Durant aquesta estona. Hem parlat
moltes
tant del
document... Moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu. Hem parlat tant del documental i del vídeo, que si ens pots dir com... Si pots dir a la nostra audiència com veure'l, és molt fàcil.
Sí, està a YouTube... o a la pàgina web nicavallús.com, i a YouTube el documental es diu Lapland Explorer.
Doncs...
I si no, si et segueixen a les xarxes socials, està allà també Nica Adventures per Instagram, i allà teniu també el documental.
Mònica, doncs un plaer, moltíssimes gràcies, gràcies per tot el que estàs fent i per ser també un model a seguir per persones que ho necessiten. De fet, tots ho necessitem. Que tinguis un molt bon 2024 i fins aviat.
Moltes gràcies, Gaspar, que vagi molt bé.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.